la Villa Franca. Sì, 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 la Villa Franca.
Penedès en xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Dissabte es constituïen els nous ajuntaments sorgits de les eleccions municipals del passat 28 de maig. Entre els canvis d'alcaldies que es van certificar al Penedès s'hi troba la d'Olèrdola. I és que després de 20 anys al govern municipal i de 6 triomfs electorals seguits, Alternativa ha deixat de tenir l'alcaldia. En parlarem amb la nova alcaldessa, Fina Mascaró, d'Esquerra, amb l'alcalde dels últims 8 anys, Lucas Ramírez, i amb els socis de govern de Mascaró, Jordi Pardo, del PSC, i Jordi Álvarez, d'Impulsem. Recollia les seves valoracions el nostre company de Canal 20, Raimon de Cara, tot just quan dissabte acabava el ple que marca l'inici d'aquesta nova etapa municipal.
Aquest dissabte ha estat una jornada ben especial pel món municipal, la constitució dels nous ajuntaments sorgits de les eleccions del dia 28 de maig. Hi ha hagut arreu de la comarca del Penedès canvis d'alcaldia i un d'aquests canvis s'ha produït al municipi d'Olèrdola, a l'Ajuntament d'Olèrdola. Tot just quan ha finalitzat aquest matí de dissabte la constitució d'aquest nou ajuntament, podem enregistrar entrevistes amb diferents protagonistes. Fins ara, aquests darrers 8 anys, ha estat alcalde encapçalant el govern municipal, el candidat d'Alternativa per Olèrdola, en Lucas Ramírez, que després d'aquesta sessió de Constitució ha deixat de ser alcalde i ara la nova alcaldessa d'Olèrdola és Fina Mascaró d'Esquerra Republicana. Precisament podem conversar amb Lucas Ramírez. Què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Un discurs de comiat al seu de l'alcaldia que ha estat dur, conscientment dur.
Ha estat realista. Ben explicat objectivament els resultats i la visió des de... No? Al final dels motius o pels quals els altres grups no, han decidit, doncs crec, que recusar la candidatura alternativa, d'Esquerra.
El que primer de tot ha situat és els resultats. Vostè va obtenir, encapçalant la llista alternativa per Olèrdola, una nova victòria clara al municipi, doblant en vots a la segona força més votada. Però no ha estat suficient.
Bueno, efectivament, vull dir, es va perdre un regidor i aquest regidor ha sigut l'escletxa perquè els grups de l'oposició doncs pactessin entre ells per fer-nos fora. Vull dir, no... Però queda molt clar que al final qui ha guanyat aquestes eleccions és Alternativa.
Però ha volgut a la seva manera, entenem també en algun moment, també estendre la mà, com a mínim en el traspàs de canvi de govern.
Bueno, que el fet de ser dur o contundent amb el discurs o dir algunes coses no vol dir que fent un pas al costat i estant com a regidor i de l'oposició i com a grup municipal en el qual tindrem 5 regidors, no significa que no puguem ajudar. Vull dir, al final estem aquí per treballar pel municipi des de la vessant que sigui.
Vostè ha resumit el sentit del seu discurs, no? Dolguts pel pacte, sense entendre'l, però satisfets per la feina feta.
Efectivament, vull dir, és cert, vull dir, no ens amaguem de res, vull dir, som conscients i som realistes, vull dir, hi ha un dolor, vull dir, hi ha un dolor, però també hem de ser, doncs, mirar la feina que s'ha fet, no? Bueno, que això és un dol que ara hem de passar, però en tot cas s'ha de seguir treballant pel municipi, s'ha de seguir endavant i hem de seguir sent el grup que ha fet que tingui més bons resultats en aquests últims 20 anys a Olèrdola.
Com serà l'oposició que encapçalarà vostè des del principal grup de, en aquest cas l'únic grup de l'oposició a l'Ajuntament? Com prefigura, com s'imagina que ha de ser aquesta, o creu que ha de ser aquesta oposició d'alternativa al govern municipal, en aquest cas de tres forces polítiques?
Bueno, s'ha de fer un seguiment de la feina de l'equip de govern, vull dir, constructivament, i s'han de portar idees i s'ha de poder fer créixer el municipi des d'una altra vessant.
També hi ha hagut en el seu discurs de comiat un punt, era lògic, previsible, i no s'entendria si no hi hagués això, un punt de reconeixement de la feina feta aquests anys, no només els darrers 8 anys de governs d'alternativa, sinó el total dels 20.
Sí, efectivament. Vull dir, aquest reconeixement hi havia de ser. Vull dir, l'Ajuntament ara mateix és com és, gràcies a l'entrada alternativa en el seu moment, no? Llavors, jo al final vaig entrar ja quan la feina estava molt ben feta, nosaltres hem continuat fent la feina i ara s'ha donat molta visibilitat sobretot el tema inversions, vull dir, es va aixugar un deute d'un 120% en el seu dia. Un cop aixugat aquest deute, l'Ajuntament ha pogut fer moltes inversions i gràcies a això s'ha doncs, pogut veure doncs, en aquests dos mandats doncs, una gran inversió, vull dir, s'han invertit pràcticament 100 milions d'euros en projectes, vull dir, això és una bona manera de treballar, no? I no una bona gestió, vull dir, al final no hem endeudat per l'Ajuntament i encara seguim tenint l'Ajuntament d'Olèrdola un gran romanent.
Què ha passat? Que Alternativa per Olèrdola no ha pogut tenir la capacitat de treure un soci per continuar el govern. Com interpreta, més enllà d'aquesta voluntat dels tres de sumar, alguna cosa s'ha de situar en autocrítica Alternativa per Olèrdola perquè no ha pogut atraure aliats?
No ho sé, vull dir, al final és qüestió de parlar-ho. Ells no han volgut parlar. Vull dir, nosaltres es vam convocar tots els grups, es va parlar amb cada cosa i ells segueixen que, bueno, amb el seu discurs que no s'ha comptat mai amb ells, no? Quan, bueno, tampoc no és així, però cada escenari polític i cada 4 anys és un escenari, no? Com hem pogut veure, ara n'hi ha un, d'aquí 4 anys ja veurem quin és l'altre escenari. Llavors, cada escenari l'has de plantejar políticament i has de tenir un sentit municipal, no? I buscar per tenir un govern estable.
Olga Ramírez, m'agraïm especialment avui, un dia que no ha ocultat, que és un dia dolorós per Alternativa, per vostè especialment, doncs, que ens hagi atès després d'aquest ple de Constitució del nou Ajuntament. Que tingui sort. Gràcies.
Gràcies a tu.
I ara conversem amb una de les tres formacions polítiques que, aportant aquests dos regidors, han estat necessaris i imprescindibles per conformar una nova majoria de govern a l'Ajuntament d'Olèrdola. En aquest cas, conversem amb Jordi Pardo, del Partit dels Socialistes. Què tal? Molt bon dia.
Bon dia, Raimon.
Finalment s'ha materialitzat, s'ha formalitzat i hi ha nou govern, nova alcaldessa, Fina Mascaró, aquests dos primers anys del mandat. Després hi haurà dos anys per l'alcalde, en aquest cas, de Jordi Álvarez, d'Impulsem. Ens explica una mica per què heu donat aquest pas des del PSC de formar aquest govern?
Sí, nosaltres ho hem tingut clar. Bueno, des d'haver un començament, com van començar la campanya, van començar a dir que si nosaltres trencàvem la majoria, seria perquè la gent vol un canvi. I aleshores la gent, quan ha pogut fer el canvi, que han sigut 299 vots, hem entès que la gent ho ha volgut i així ho hem traslladat, fer un canvi de fer aquest tripartit.
No ha explicat massa el sentit del seu vot. S'ha limitat a fer una frase durant el ple.
Sí, no ha calgut tampoc donar més bombo. És dir que ja està, s'ha fet, ho hem fet i ho tirem endavant. Total, en totes les entrevistes que he tingut i tot, hem vingut a dir el mateix, és tornar a repetir el mateix. Ho hem fet pel motiu que hem fet. Ha sigut la gent que ho ha decidit, que fent a porta a porta jo no enganyaria ningú que entonés el vot que hauria aquest canvi i ho hem portat a fer.
Vostè no serà alcalde, va renunciar a entrar dins d'aquest repartiment d'alcaldia, però sí que tindrà la primera tinença d'alcaldia, els 4 anys.
Sí, també Irina tindrà la seva tercera tinença d'alcaldia, Irina.
Com valora el funcionament del ple avui, el que s'ha sentit avui?
Bueno, jo valoro molt bé, crec que al final el que ha sortit, el Lucas, que ha sortit com a alcalde, al final que ha marxat, crec que ha tingut també, ha dit també el que ell creia convenient, que ha cregut i que ha dit, però crec que a nosaltres també ens ha deixat una mica dient, amb evidència, que nosaltres érem dos que haguéssim deixat de treballar i que recordar-li també al Lucas que durant aquests anys de posició no ens ha deixat treballar juntament amb ell. O sigui que és una... Jo crec que aquí ha patinat una mica, però bueno, si creu que ho ha fet bé, pues, és la seva manera de dir, però...
Sobre una nova etapa a l'Ajuntament
d'Olèrdola. Sí, sobre una nova etapa a l'Ajuntament. Treballarem conjuntament ara junt amb Esquerra i junt amb Impulsem. Jo crec que s'ha format un equip maco, i jo crec que és una novetat, una gent nova, aires nou, i entre tots podem tirar-ho endavant, i ho tirarem, vaja.
Jordi Pardo, regidor del PSC, ara en el nou govern. Veurem el cartipàs com queden, quines responsabilitats. Primer tinent d'alcalde. Gràcies i que vagi molt bé.
Gràcies, Ramon.
I ara conversem amb una de les altres formacions polítiques que han conformat, estan ja governant des de fa una estona. Enregistrem aquesta entrevista quan s'ha acabat aquest ple de Constitució del nou Ajuntament. Parlem amb Jordi Álvarez, d'Impulsem Olèrdola. Què tal? Molt bon dia.
Bon dia, Ramon.
Com se sent ara?
Bueno, tranquil. Sí? Aquest cop hem arribat de bon port. Fa molts mesos que hi treballàvem, un equip amb unes il·lusions immenses per tirar endavant aquest projecte que semblava que no arribaria mai. Finalment ha arribat, contents, i ara toca demostrar el que hem dit cada dia, no? El compromís és molt gran, però tenim molta il·lusió, moltes ganes i crec que ho farem el que Olèrdola l'espera.
En aquest ple de Constitució s'ha escollit l'alcaldessa d'Olèrdola, que és Fina Mascaró, després d'un pacte que ha de comportar que els dos darrers anys del mandat l'alcalde d'Olèrdola sigui vostè.
Doncs sí, jo crec que és el pas més acertat, no? La Fina porta un bagatge de 8 anys. Nosaltres no venim del món de la política, més aviat hem estat sempre amb entitats i crec que seria irresponsable si haguéssim agafat nosaltres la primera línia, no? Llavors era un dels pactes que nosaltres volíem defensar i al finalment això vol dir que treballarem conjuntament, s'ha entès, les tres formacions han coincidit i la Fina ha agafat el relleu, que segurament estem convençuts que ho defensarem entre tots tres. Molt bé.
Ara que ho ha apuntat, no sé si ja plantegen en localitzar què podia ser una d'aquestes dificultats a l'hora de governar aquesta inexperiència, perquè dels 6 regidors i regidores que hi ha actualment per conformar govern, que s'han de distribuir al cartipàs municipal, amb experiència d'anys hi ha la candidata d'Esquerra Republicana, alcaldessa, la Fina Mascaró, i amb un any i poc, només el Jordi Pardo, la resta, nouvinguts al consistori.
Doncs sí, són els que tenen ara l'experiència. Per nosaltres tot és nou i, a més, el tema aquest de trobar-te, que has de defensar alguns temes, ara et venen com a nous, no? I bueno, els tindrem al costat, ens assessoraran i sortirà tot molt bé, seguríssim.
Què li ha semblat el que ha sentit avui del ple, en el ple?
Bueno, jo crec que no tocava. Jo crec que no tocava. Jo crec que ha perdut els papers.
Referència?
Amb el senyor Lucas. El senyor Lucas ha fet un discurs que jo crec que no ha estat acertat. Jo crec que ell mateix amb el temps se n'adonarà de que podria haver estalviat aquest discurs. Avui és el que sent, entenc que són 20 anys que portaven defensant Olèrdola, que ho han fet molt bé durant 20 anys, però jo crec que ara havia un punt de vista diferent que s'estava deixant perdre. I és el punt de vista que les tres formacions creiem que ha d'haver aquest canvi. Llavors, jo crec que avui no ha estat acertat, però...
El que fa el discurs d'investidura de l'alcaldessa sí que ha situat més enllà dels agraïments també a les formacions polítiques amb qui ha arribat un acord. Doncs unes línies de treball, eixos programàtics que ara s'han de concretar.
Bueno, encara no està res establert. Ho tenim una mica embastat. Hisenda, per exemple, ja sabem segur que ho portarà a la Fina, és de números, llavors ella és la ideal per portar aquest tema. Després hi ha altres regidories que les anirem concretant al llarg d'aquests dies.
Anirem seguint, Jordi Álvarez, el candidat cap de llista durant les eleccions. Entenem que durant aquesta primera franja del mandat, els dos primers anys serà tinent d'alcalde i després alcalde d'Olèrdola, aquests dos darrers anys del mandat, no?
Sí, aquest és el compromís que hem agafat les tres formacions i tinc aquests dos anys per ficar-me al dia, aprendre com funciona tot això i complir amb la paraula, que és el principal per nosaltres.
Gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé.
Gràcies, Raimon.
I ara conversem amb l'alcaldessa d'Olèrdola. Per primera vegada a la història, Olèrdola té una dona encapçalant el seu consistori, és la Fina Mascaró. Què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
I felicitats.
Moltes gràcies.
Suma un govern plural al capdavant d'aquesta primera etapa, el primer tram del mandat, dos anys com assumint aquesta alcaldia, tota una responsabilitat que perseguia des de feia temps.
Sí, a veure, primer de tot, agrair, perquè no pot ser d'altra manera, la generositat dels dos grups que conformaran govern amb Esquerra Republicana, com són Impulsem Olèrdola i el PSC d'Olèrdola. Sense ells no hauria sigut possible arribar a aquesta entesa, a aquest pacte, amb uns objectius i unes idees molt clares. Qualsevol persona que agafi els tres programes veurà que, més enllà de matisos i d'alguns temes en els que un grup o l'altre ha aprofundit més, les idees generals són les mateixes. Per tant, si no hagués estat per la bona entesa i per la generositat, no haguéssim arribat aquí. Aquesta entesa i aquesta generositat ha estat una constant durant tota la campanya. També és veritat que doncs, regidors o regidores de cada un dels grups hem patit 8 anys un tracte que ha fet doncs, que possiblement ens hagin unit encara més. Aleshores, d'aquí doncs, ha sortit la possibilitat de fer un govern alternativa. I és per això que estem aquí, més enllà de que els tres grups doncs, sumem més que la candidatura doncs, que realment guanya les eleccions. Llavors, això té moltes lectures. Nosaltres el que hem entomat ha estat aquell, el que ens ha dit el poble, que volia un canvi. Bé, hem de ser tres, doncs fins avui puc dir que tot han estat predisposicions i bones maneres de fer. Per tant, reitero el meu agraïment als dos grups que conformarem el govern.
En el seu discurs d'investidura sí que ha situat algunes línies sense desenvolupar pròpiament un programa, però sí eixos de treball d'aquest nou govern.
Sí, és evident, però pel que deia, no? Perquè els programes, els eixos de programes de cada un dels grups són els mateixos. O sigui, a veure, nosaltres, cohesió del municipi, benestar social, les urbanitzacions, comerç de proximitat, vetllar pel territori, la igualtat, són temes, la seguretat, vull dir, són temes en els que pràcticament no hem hagut de discutir res, almenys en línies generals, perquè... Doncs perquè tots hi estem basats en el mateix. I per això jo deia que aquests són els eixos principals i que són el pal de paller d'aquesta nova legislatura.
Hi ha hagut molts agraïments, per tocar, era el moment de fer-ho, no? Però si ens agradaria, entre els nombrosos, entenem que amb tota tria hi ha risc, però volem seleccionar tres noms propis, tres noms de dona, Montse Freixedes.
Uf!
Una regidora, que ja no està amb vosaltres.
Exacte. He fet buf no perquè em sabeu greu, sinó perquè parlar de la Montse em costa. Em costa sense emocionar-me. La Montse, regidora de Convergència i Unió, i jo vam treballar plegades. I quan treballàvem plegades, ella va coincidir que era regidora a l'Ajuntament. I va ser la primera persona que m'esperava, o sigui, m'explicava amb passió què feia l'Ajuntament, perquè ella era regidora govern. D'allà em va començar a picar el tema de la política, que jo no vaig entrar fins anys més tard. Malauradament, la Montse ens va deixar fa uns 3 anys, i no s'havia fet el reconeixement com a regidora que es mereixia. En un ple, al cap d'un parell de setmanes o tres després de la seva mort, nosaltres la vam anomenar. Però us haig de dir que quan preparava el discurs d'investidura, el primer nom que em va venir va ser el de la Montse. Després, com tu has dit, hi ha altres dos noms propis, com són la Lídia, com a...
Lídia Girona, també regidora, Girona, en aquest cas d'Esquerra Republicana.
Exacte, doncs a la qual li he agraït tota la seva ensenyament que ens ha fet i a més, doncs, ànims, no? I com no pot ser d'una altra manera, doncs la persona amb la que he compartit els últims 8 anys, a la qual mai tindré suficient, no tindré mai prou maneres de donar-li gràcies. Una persona que és capaç de donar un pas al costat quan ho tenim a tocar i donar pas a dues persones més joves també, doncs, per entendre la política municipal i doncs, obrir mires, no? Perquè la gent jove s'incorpori, em sembla que ja diu molt d'ella. Per tant, des d'aquí, com hem fet en el discurs, moltes gràcies per l'Antonio Pajoyo.
Sí, i preguntem quines són aquelles mesures immediates que farà o vol impulsar així que comenci a treballar dilluns mateix.
Bueno, la primera cosa, parlar amb tots i cada un dels treballadors per donar-los el bon dia, perquè, com ja he explicat a algun treballador de la casa, qui s'incorpora és l'alcaldessa. Els professionals estan a la casa i són els que realment poden fer que un equip de govern funcioni millor o pitjor, perquè unes coses són les idees i l'altra és que les persones que treballen doncs, les puguin portar a terme amb unes directrius ben clares. Respecte a les mesures, home, tenim un tema candent sobre la taula que tothom el reclama, com és el tema de la seguretat. Per tant, jo penso que aquesta és una de les primeres coses. També m'agradaria dir que molts altres eixos, puguem tenir la primera reunió, també m'agradaria que aquests eixos els desenvolupessin les dues persones doncs, que en aquest moment tindran les tinències d'alcaldia. Aleshores, tot i que no presentarem el cartipàs, però aquest, com ja he explicat, és un govern de consens, amb idees molt clares, i m'agradaria també que en fossin partíceps a l'hora d'explicar les línies generals de programa doncs, els dos Jordis, perquè al final els eixos els tirarem tots tres endavant.
No ens estem de preguntar-li sobre què li ha semblat el to, el contingut del discurs del candidat d'Alternativa per l'Erdo, Lucas Ramírez, fins ara alcalde aquests darrers 8 anys.
Bé, jo demanaria a tothom que escolti el ple i treguin les seves pròpies conclusions. Jo el que no faré avui és agafar i entrar en aquest tipus de discursos. Nosaltres portàvem un lema, i ho hem explicat avui, que és volem canviar les maneres de fer d'Olèrdola. I la primera cosa que hem fet és no respondre a un discurs que vull pensar que ha estat més del candidat que no ha sortit alcalde que no pas del grup. D'aquí doncs, em voldria quedar en que hi ha hagut en un moment... que vull creure-m'ho, que ha dit que traspassaria els temes que estan pendents i també doncs, l'oferiment que des de la gent que formarem govern hem posat sobre la taula, que és intentar, doncs, si hi ha propostes, encabir-les en el nostre programa. Però si algú intenta buscar-me enfrontaments, tant en el dia d'avui com a les xarxes socials, com a altres llocs, han trobat la persona equivocada. Mm.
Avui en el ple hi havia moltes coses, molts sentiments barrejats, molta presència de gent, diversa també, de seguidors i seguidores de diferents candidatures. Il·lusió també, entenem que també per part de la candidatura, però també entenc que certa consciència de les dificultats. Governar d'aquesta manera no ha de ser, entenc, fàcil, no? En un govern de tres, en plural, no sé si aquesta és la primera dificultat. Neix fort el govern? El veu fort del govern?
Bé, jo penso que si algú té dubte, ningú ha agafat i li ha posat la pistola al pit a cap dels grups, dels regidors i regidores que avui han promès càrrec perquè votés a una candidata, en aquest cas la Fina Mascaró. Per tant, tots som lliures, hem arribat al ple després de molts dies de treballar. Heu vist que no hem anunciat el pacte fins a darrera hora perquè havia de ser un pacte molt sòlid. Aleshores, pensem que com que hem arribat molt sòlids i tenim les idees molt clares, no té per què patir. Que hi haurà dificultats? Sí, però és que m'expliqui algú si en un govern d'aquests darrers 20 anys, on, bueno, 20 no, perquè serien 16 de majoria absoluta, més els 4 primers, que vull recordar que hi havia una persona d'Esquerra que ja no van acceptar a la següent legislatura, segur que n'hi ha hagut moltes de dificultats i dissidències dintre. Per tant, el dia a dia fa que hi puguin haver diferents punts de vista. Però nosaltres el que farem serà, aquesta és la intenció, i així ens ho hem fet fins ara, és treballar-ho i quan portem un projecte a debat, tant a la Junta de Govern com en el ple, sigui un projecte consolidat i que pugui tirar endavant.
Fina Mascaró, nova alcaldessa d'Olèrdola, no ho ha fet referència, però en altres comunicacions s'hi ho ha comentat, després de molts anys, han passat 275 homes per l'Ajuntament, només 18 dones, la primera alcaldessa.
Sí, certament el primer esborrany del discurs feia esment a això. Exactament des de l'any 1875.
75, sí.
Sí, havien passat 248 regidors i 18 regidores. Després vaig pensar que era molt més important deixar aquesta dada de banda, perquè puc fer-la servir o puc comentar en un altre moment, i anar a la part dels eixos de programa, a la part d'agraïment i sobretot, sí, aquí sí, esmentar les dones que m'han precedit, perquè elles han feminitzat la política. Vull recordar per això que la primera dona que es presenta com a regidora és l'any 1991 i és l'Anna Artís. A la segona legislatura ja entra l'Anna Molero i la Montse Freixedes. I d'aquí doncs, també el meu agraïment a aquestes dones que van fer possible doncs, que hi hagués presència femenina.
Fina Mascaró, moltes gràcies i que tingui sort.
Moltes gràcies.
Penedès en xarxa.
De seguida arriba el segon flash informatiu d'aquest matí, 5 minuts per actualitzar-nos i saber què passa al Penedès i hi arribarem de la mà de Coldplay.
And I feel like a river finally arrived at sea. 'Cause when you love me, love me, love me.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Són 2:15. Molt bon dia, us donem la benvinguda a aquest flash informatiu del Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. Lluís Valls i Servan Casas tornen a l'alcaldia. El socialista Lluís Valls torna a l'alcaldia de Gelida. Valls ha estat investit com a alcalde del municipi dissabte gràcies a la majoria absoluta aconseguida en els darrers comicis. El PSC té 8 dels 13 regidors del consistori, el millor resultat de la formació al municipi, que ja va tenir una àmplia representació el 2007. De fet, Valls es va quedar un regidor de la majoria absoluta al darrer mandat, però el pacte entre Esquerra, Gelida per la República, En Comú, i la CUP el va deixar fora de l'alcaldia. Servan Casas tornarà a ser alcalde de Mediones, 4 anys després de deixar el càrrec i la política municipal. El retorn de l'històric socialista a la política local ha recuperat la majoria absoluta pel PSC al municipi penedesenc amb 6 dels 11 regidors del plenari. Agnès Ferrer repeteix com a alcaldessa a la Bisbal del Penedès. Compromís va arribar a un pacte amb PSC i Esquerra. Agnès Ferrer torna a ser alcaldessa de la Bisbal del Penedès gràcies al pacte del seu partit amb aquestes dues forces, socialistes i d'Esquerra Republicana. Aquest dissabte, 17 de juny, ha tingut lloc el ple de constitució del consistori i d'investidura de l'alcaldessa. La candidatura ha obtingut 7 vots durant el ple d'investidura. Ferrer ha explicat que va decidir el pacte amb el PSC i Esquerra, ja que són les persones que havien mostrat interès en arribar a acords i treballar pel municipi des del govern. Ha afegit que els pactes es fan amb les persones. Sònia Jansà s'ha convertit en la primera alcaldessa de Sant Martí. La republicana ha comptat amb el suport de Foment Martinenc després d'haver pactat un acord de governabilitat. Sònia Jansà, d'Esquerra, va resultar designada com a nova alcaldessa amb 6 vots, fruit d'un acord de govern entre Foment i Esquerra, que repartiran l'alcaldia 2 anys cadascun. Josep Maria Padullés va lliurar la vara d'alcaldessa a Sònia Jansà i a continuació es va procedir als parlaments de cada partit. Albert Tort, de Movem, va desitjar que en aquesta legislatura no hi hagi política de blocs. Montse Gil, de Junts, va recordar la figura de Ramon Carbó, que, tot i ser cap de llista del seu partit, ha renunciat a l'acte i s'ha retirat de la política activa després de 30 anys com a regidor. Joan Olivella, de Foment, proper alcalde d'aquí a 2 anys, va destacar la bona feina feta durant la legislatura passada i l'entesa amb Esquerra per continuar amb la mateixa línia de treball. Finalment, Sònia Jansà es va mostrar molt agraïda pel suport rebut i per poder ser la primera dona en obtenir l'alcaldia al municipi. El delegat del Govern a Catalunya es reuneix amb el Consell Regulador de la DO Cava. El delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto, s'ha reunit amb membres del Consell Regulador de la DO Cava a Vilafranca. Prieto ha reconegut la tasca que realitza el Consell vetllant i garantint la qualitat del producte, certificant-ne l'origen i el mètode d'elaboració. A la trobada s'ha abordat la situació del sector, tot destacant que el cava va suposar el 25% de les exportacions de l'Estat pel que fa a begudes embotellades i, de fet, és la DO espanyola que més exporta al mercat exterior. Els viticultors han lamentat que, a conseqüència de la sequera, s'hagi perdut el 30% del volum de facturació respecte al 2019 i el Consell Regulador li ha traslladat al delegat del Govern a Catalunya la intenció de mantenir el valor de la DO cava. Carlos Prieto també ha visitat les instal·lacions del celler Pere Ventura, un grup familiar fundat el 1992 a Sant Sadurní, que comercialitza els seus propis vins i caves sota la protecció de la DO Cava.
Penedès en xarxa.
Ara passen 5 minuts de 11:15.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Tot sembla ara un somni tan distant. Sempre les ordres d'algun fals...
Avui, amb l'Incavi, parlem de les etiquetes. Etiquetes de vins i d'escumosos de productes vitivinícoles en definitiva. No parlarem, però, de disseny, sinó de la informació que han d'incloure, perquè d'aquí a uns mesos entra en vigor una reforma de la normativa europea d'etiquetatge per a productes vitivinícoles. I com és lògic, hi ha inquietud, hi ha preguntes, hi ha dubtes entre els elaboradors. Per explicar aquests canvis i fer-ho ben fàcil i divulgatiu, ens acompanyen el Xavier Gell, cap del Servei de Secretaria de l'INCAVI. Bon dia, benvingut.
Bon dia, moltes gràcies.
I la Cristina Aguilar, tècnica de l'assessoria jurídica de l'INCAVI. Bon dia.
Hola, bon dia.
Si us sembla, anem a pams i comencem pel més fàcil i obvi, però que a vegades potser no ho és tant. Què entenem, o més ben dit, què entén el reglament europeu, que és qui mana aquí en aquest cas, per etiqueta d'un producte vitivinícola?
Sí. Com a previ, sobretot indicar que el sector vitivinícola, ho hem de tenir molt en compte, és un sector hiperregulat. Hi ha molta normativa que el regula, però sí que és cert que hi ha diferents nivells. Hi ha el nivell europeu, l'estatal i l'autonòmic. Pel que fa al nivell europeu, és el que regula justament la definició i fa la diferenciació entre etiquetatge i presentació, que són dos conceptes diferents. L'etiquetatge, en sentit molt ampli, és qualsevol paraula, indicació, una marca registrada, és un nom comercial, és un símbol, és un document, és una menció, és un collarí de l'etiqueta, és l'etiqueta enganxada i és tot allò que acompanyi o faci referència al producte vitivinícola. Per ser més gràfics, és tot allò que estigui enganxat a l'ampolla, no?
Clar, està bé començar així, perquè, clar, la idea que et ve al cap quan parles d'etiqueta és l'etiqueta, i veiem que engloba molt més.
Sí, correcte. Per altra banda, la normativa europea diferencia amb la definició de presentació. I la presentació és tot allò que no està a l'etiqueta, però que dona informació o trasllada la informació al consumidor. Com pot ser, per exemple, una pàgina web d'un celler, o un tríptic, o fins i tot la caixa on estan dins les ampolles. Allà, tota aquella informació al final també es trasllada al consumidor.
I també està hiperregulada?
Correcte. Sí. Hem de tenir en compte que la normativa europea, a banda de fer aquestes definicions tan àmplies o generals, posa límits. I sobretot diu que tota aquesta informació a la que es fa referència no pot induir a confusió al consumidor. O sigui, indicar una qüestió, ja sigui a l'ampolla o ja sigui en una pàgina web, que no es pugui traçar, o sigui, no es pugui verificar, o no sigui veraç, no sigui real sobre el producte, això no es pot fer, és un límit, està superprohibit.
Per tant, has de garantir la traçabilitat de tot allò que dius?
Correcte, tota la informació que estàs traslladant al consumidor.
I imagino que hi ha un control i una sanció si s'incompleix.
Sí, també estan regulades, bueno, com tot procediment sancionador, la normativa recull una sèrie de fets com a infraccions i la corresponent sanció.
Arriben canvis perquè hi haurà aquesta reforma de la normativa europea, però fins ara, abans no entrin en vigor aquests canvis, què ha de portar, què diu sobre l'etiqueta actual, a dia d'avui?
Com deia abans, ja està tot superregulat en aquest sector i a l'etiquetatge com a la presentació, la normativa, el marc normatiu europeu i per escalada també l'estatal i l'autonòmic, estableixen un llistat d'indicacions obligatòries, que aquestes són les que obligatòriament han d'aparèixer a l'etiqueta com a informació al consumidor. Després, la normativa europea també llista aquestes indicacions que poden ser facultatives i que llavors l'operador, el celler, és el que decideix si les incorpora o no. Però com a obligatòries, per exemple, hi ha la categoria del producte vitivinícola, és a dir, si és un vi de licor, un vi escumós, que en el cas de que sigui un producte emparat per una DEO, aquesta obligació d'indicar el tipus de producte decau, és a dir, poden no indicar-la. Si és un producte que no està emparat per una DEO, obligatòriament has d'indicar què és el que tens a la mà. També hi ha com a obligatori el nom de la denominació d'origen, si és un producte emparat, el grau alcohòlic volumètric que conté el producte, la procedència del producte, és a dir, no l'origen, sinó la procedència. Producte, en el nostre cas, d'Espanya, perquè està indicat així a la normativa. Producte d'Espanya o producte produït a Espanya. També s'han d'indicar les dades de l'embotellador, és a dir, el lloc exacte on s'embotella el producte.
Aquella lletra amb guionet i uns números, no?
Sí, això és el número de registre que va incorporat al darrere de les dades. Les dades de l'embotellador és indicar el nom i el municipi.
El nom del celler.
Correcte. El volum nominal també de l'envàs, el número de lot, el registre d'envasadors, que és aquest número que indiques tu, i després els al·lèrgens, que això és una qüestió molt important.
Els famosos sulfits.
Sí, entre d'altres, sí, sí. Uh-huh. I després hi han les indicacions facultatives, que fan referència, sobretot poden ser a mètodes amb els quals s'han vinificat els productes.
Tot això és obligatori?
Tot això era obligatori i continua sent obligatori.
Amb l'actual etiqueta.
Correcte.
Has parlat de les varietats. No és obligatori indicar-les.
Són facultatives. I hi ha una regulació específica en el cas en què tu indiques el nom d'una varietat. Si és un producte monovarietal, és a dir, que està produït per una única varietat, pots indicar el nom de la varietat sempre i quan aquell producte contingui com a mínim un 85% d'aquella varietat. I després hi ha un decalatge depenent de la resta de varietats.
Quants anys portem amb aquesta normativa? Vull dir, està molt implementada, tothom la té molt per mà?
Sí, sí, sí. La OCM actual, que és del 2013, ja va heredar l'anterior, que era de l'any 99.
Va haver-hi una modificació l'any 2008, però com bé diu Cristina, venim d'una OCM, una Organització Comuna de Mercats, de l'any 99, modificada el 2008 i actualitzada el 2013, i repetidament hem anat actualitzant. El que ara estem parlant avui, que és nous criteris o noves obligacions d'etiquetatge, a partir d'una data que dirà després Cristina, és molt important aquesta data que després dirà, no és altra cosa que modificacions que van haver-hi de la normativa aplicable.
I hem explicat, doncs, què mostren, què han de mostrar o què poden mostrar fins ara, dia d'avui, les etiquetes. Com dèiem, d'aquí uns mesos entra en vigor aquesta reforma de la normativa europea. Uh-huh. Què diu aquesta nova normativa? O què canvia?
El que canvia és afegir dues noves indicacions obligatòries, que aquestes seran obligatòries del llistat que he comentat abans. D'aquesta manera ens estem equiparant al vi, el sector del vi s'està equiparant a la resta de productes agroalimentaris, perquè realment aquestes noves obligacions ja estaven instaurades a l'àmbit agroalimentari, però el sector vitivinícola és un sector que té una normativa sectorial pròpia. Llavors, el que s'ha fet és obligar a indicar la llista d'ingredients del producte i la informació nutricional completa. Són aquestes dues obligacions. Pel que fa a la llista de... aquestes obligacions són obligatòries, o sigui, entren en vigor a partir del 8 de desembre del 2023, que està ja
a la cantonada.
A
aquesta és la data que dèiem que és important que tothom tingui clar. 8 de desembre 2023.
Senyaleu-la en vermell, el calendari. 8 de desembre. Mira, pel pont de la Puríssima. Sí. Sí. És fàcil de recordar.
Sortirem del pont de la Puríssima amb noves obligacions d'etiquetatge.
Llavors, com deia, és la llista d'ingredients i la informació nutricional completa.
Clar, quan dius llista d'ingredients en un vi o en un escumós, parlem de varietats, ara sí?
No.
No ben bé.
No ben bé. També és cert que estem esperant que surti una normativa de desenvolupament perquè, com et deia, els productes agroalimentaris ja tenien aquesta obligació. Llavors, de moment, el que es fa és una remissió amb aquesta normativa d'agroalimentaris, però, clar, el sector vitivinícola és molt específic i cal desenvolupar aquesta part concreta pel sector vitivinícola. Llavors, a data d'avui no tenim gaire clar el llistat, però si anem a la definició, que és molt àmplia, d'un reglament del 2011, ens diu que un ingredient és qualsevol substància o producte inclosos als aromes, additius, enzims i qualsevol altre ingredient compost que s'utilitza en l'elaboració d'un aliment i continua sent present en el producte acabat. O sigui, fins i tot si s'ha transformat i encara hi és present, s'ha d'indicar l'etiqueta. O sigui, que ens podríem trobar amb unes etiquetes plenes de lletres, tant amb això com pel que fa a la informació nutricional completa.
Estic pensant que el públic final, el consumidor d'un vi o d'un escumós, pot al·lucinar amb aquest nou etiquetatge mirant la llista d'ingredients.
Sí. Correcte. El que passa és que la normativa ja ens ha avançat que els donarà l'opció a traslladar aquesta informació de la llista d'ingredients, per exemple, tant a l'etiqueta com a través de mitjans electrònics. El
Això
famós QR.
Un QR.
Sí, entre
no,
d'altres.
No poden ser altres especificar-lo, sinó que amb un QR podries abocar tota aquesta informació.
Correcte. Sí. El que passa és que, pel que fa a la llista d'ingredients, sí que trobaríem entre elles, això segur, els al·lèrgens. Llavors, el fet de que tu incloguis a la llista d'ingredients, si ho fas per mitjans electrònics, o sigui, per exemple, per un QR, has d'incloure a la llista d'ingredients els al·lèrgens, però, com deia abans, la indicació d'al·lèrgens a l'etiqueta ja era obligatòria. Llavors, obligatòriament ha d'aparèixer l'etiqueta física, la que està enganxada a la... a l'ampolla, a l'envàs.
Aquella frase a la que estem habituats ja de conté sulfits, no?
Sí.
Deies que també obliga a incloure la informació nutricional. Què vol dir? Ho teniu més clar en aquesta línia?
No, anem igual. Estem esperant desenvolupament. El que sí que tenim clar és que aquesta informació nutricional s'ha d'indicar en 100 mil·lilitres, la quantificació, que voluntàriament, facultativament, es podria indicar per unitat de consum, i que caldrà indicar també a l'etiqueta física, que això és una excepció, la indicació del valor energètic, que s'ha d'indicar amb una E i la quantificació d'aquest.
Calories?
Calories. En quilocalories o en kilojoules.
Igual que la resta de productes alimentaris. Correcte. Que ja estem més avasats,
sí,
a veure-ho.
Sí, sí. Llavors, aquesta indicació no es podrà indicar per QR o per mitjà electrònic, sinó que obligatòriament també haurà de constar l'etiqueta física. I la resta d'informació nutricional, que ha de ser molt completa, sí que podrà anar a través d'aquest mitjà electrònic.
Entenc que el desenvolupament del reglament que esteu esperant passarà en els propers mesos, no? Abans de l'estiu, amb temps perquè es puguin anar incorporant aquestes mesures.
Sí, s'està parlant potser del juliol.
Com que són...
Aquesta jornada que vam fer fa uns dies, no he fet referència encara, però en parlarem després, ja ens vam comprometre a que quan tinguem normativa de detall que ajudi a la interpretació i ajudi els operadors a poder etiquetar correctament, farem una nova jornada. Per tant, ara, a dia d'avui, el que estem traslladant és les certeses que tenim, quina és la normativa que s'ha publicat al Diari Oficial de la Unió Europea, i amb el compromís d'aquest, en bon punt tinguem més detall, més concreció, la llista concreta d'elements que s'han de traslladar, doncs farem una nova jornada, i si cal, potser vindrem un nou dia aquí també, i ho explicarem també als oients de Ràdio Vilafranca.
Parlem d'aquesta jornada que tenia lloc la setmana passada. Si jo deia a l'inici que la reforma de la normativa europea ha generat molta inquietud i dubtes, és perquè a la jornada s'hi van inscriure, era una jornada online, 300 persones. Mm-hmm. I això dona idea de la preocupació que hi ha al sector.
Sí, sí, sí.
Com anar la jornada?
Bé, nosaltres tenim un públic destinatari final del voltant d'uns 750 cellers a Catalunya emparats per DO o sense emparar per DO, que sí que hem de deixar clar que aquesta normativa d'etiquetatge afecta a tothom. És a dir, hi ha algunes especificitats, com deia Cristina abans, de potser obviar la categoria de producte. Si tu fas un vi sota l'empara d'una DO, no cal que diguis la categoria de producte, sinó sí, però que aquesta normativa que estem exposant avui, i vam fer l'altre dia a la jornada, és d'aplicació a qualsevol elaborador que faci vi o faci escumós. Com tu deies bé, doncs vam tenir una afluència de més de 300 inscrits.
No sé si és habitual quan feu jornades informatives.
Per posar-te un exemple, nosaltres no és la primera vegada que fem una jornada d'etiquetatge. Fa dos anys vam fer una, tot just el mes de juny del 2021. També va ser el mes de juny, no sé si és el mes que més ens engresca per fer jornades d'etiquetatge. És una coincidència.
O quan toquen els canvis, no?
Sí. I aquella jornada de fa dos anys vam tenir vora el centenar d'inscrits. No vam arribar. Per tant, sí que et dona idea de la importància de la modificació i de la importància de la necessitat d'informació que té el celler. Hem triplicat aquella afluència de participants i, per tant, sí, va ser un èxit. I, per tant, és mostra de que era necessari fer-la.
En aquesta jornada. Aquests 300 inscrits eren bàsicament elaboradors?
Bàsicament eren elaboradors, s'hi van inscriure també les DOs. Ens consta que hi havia algun comercialitzador, alguna botiga, que també tenia interès en conèixer quina és la informació que ha de traslladar. Com molt bé deia Cristina abans, per què es fa aquesta nova regulació? Tant l'anterior, que parlàvem de aspectes obligatoris, indicacions obligatòries o facultatives, la màxima que presideix la interpretació normativa és la claredat de la informació que es trasllada al consumidor final. Per tant, qualsevol modificació que hi ha d'etiquetatge és perquè el consumidor tingui cada vegada més informació del producte que està comprant i consumint. Per tant, això, hi havia bàsicament operadors, hi havia també denominacions d'origen, botigues, i les botigues entenem que són una de les baules correctes per traslladar informació al consumidor, per tant, han de saber interpretar quan estàs venent un producte, quin és aquell producte que tens a les mans i que estàs venent, no? I per tant, entenem que també hi havia aquesta necessitat d'informació.
Al llarg de la jornada, quines preocupacions, quines preguntes, quins dubtes van sorgir? Què amoïnava a cellers i elaboradors que han d'aplicar aquesta reforma?
Bàsicament amoïnaven quina és aquella informació que haurà de contenir a partir del 8 de desembre, quina part d'aquesta informació haurà d'anar a l'etiqueta física que va adherida, enganxada a l'envàs, i quina és aquella part d'informació que es podrà transmetre al consumidor a través de mitjans electrònics, que és aquest codi QR que hem parlat, i que, per tant, no haurà d'anar obligatòriament en l'etiqueta que tots coneixem que està adherida a l'envàs. La data en què seran obligats a complir la nova regulació.
Els productes.
Tenen o no tenen el llistat complet d'ingredients. És a dir, clar, nosaltres som en un sector on el producte té una fase d'elaboració, fins i tot pot incloure una fase d'envelliment. Per tant, aquell producte que puguem comercialitzar a partir del 8 de desembre del 23 es pot haver elaborat durant el 23 o durant anys anteriors. Aquestes elaboracions anteriors a l'entrada en vigor són aquells aspectes que a dia d'avui encara nosaltres creiem que la regulació que surti d'aquí setmanes aclarirà i, per tant, definirà molt clarament si aquells productes elaborats abans del 8 de desembre han de complir la normativa. A dia d'avui sí que hem de dir una cosa molt clara, és a dir, aquells productes que ja siguin al celler elaborats, embotellats i etiquetats, no caldrà que la compleixin. Mm-hmm. Elaborats, embotellats
i etiquetats. Segur que van respirar alleujats
molts dels assistents, eh? Sí, però també planteja molts dubtes aquells productes elaborats i embotellats pendents d'etiquetar. És a dir, després d'aquest 8 de desembre, després d'aquest pont de la Puríssima, ens podem trobar productes que no tenen encara l'etiqueta posada. Doncs aquests, a dia d'avui, haurien de posar una etiqueta que compleixi la nova normativa. Això genera dubtes i genera incomoditats, a vegades podríem dir, pels cellers, perquè la seva tasca és continuada en el temps. Llavors, és una frontera tan clara d'una data a partir de la qual tot el que ha estat etiquetat, evidentment, anterior, no cal que compleixi, però el que s'etiqueti el 9 de desembre sí que ha de complir, això potser es veurà matisat amb la nova regulació, que pot ser que faci una mena de transitòria respecte a elaborats d'una barema, o elaborats dins d'un any, o elaborats i embotellats, però encara pendent d'etiquetar. Això ho anirem veient i ho anirem explicant en jornades posteriors. A dia d'avui, si està etiquetat el 7 de desembre, no cal que compleixi el que estem explicant pel que fa novetats, sigui indicacions obligatòries, volum nominal de l'ampolla,
calories,
grau alcohòlic, nom del producte. Ara, la llista d'ingredients i la informació nutricional serà obligatori per a aquelles etiquetes que s'incorporin a l'envàs a partir del 8 i 9 de desembre. Aquesta és la certesa que tenim a dia d'avui.
Des de l'INCAVI heu presentat esmenes.
Des de l'INCAVI estem intentant, tant a nivell nacional com europeu, perquè l'operador pugui tenir una transició i pugui tenir un aterratge de compliment raonable. I que, per tant, totes aquelles necessitats que puguin tenir de baremes anteriors o la darrera barema o elaboracions fetes al llarg del 23, embotellades però pendents d'etiquetatge, doncs que puguem tenir una transició fàcil. I, per tant, estem intentant això, que la transició no sigui tan tan intransigent pel que fa a una data. El que s'ha etiquetat abans del 8 no cal que compleixi, el que s'etiqueti a partir del 8 sí que cal complir, sinó que nosaltres anem més a quin és el producte que haurà de portar aquesta etiqueta. Potser el que s'hagi elaborat i embotellat la darrera barema no caldrà que compleixi, no ho sabem. Potser en aquesta línia és la que estem treballant.
Clar, penso que en el cas d'incloure aquest valor energètic, aquestes calories, això representa analítiques, no?, pels cellers?
Sí, representa analítiques i representa nous requeriments per nosaltres com a titulars de dos laboratoris oficials que tenim a Vilafranca i a Reus. Nosaltres ja tenim el maquinari preparat, nosaltres, de la mateixa manera que els operadors s'estan adaptant, ja ens estem adaptant també per poder oferir als nostres clients totes les analítiques que necessitin per poder-ho explicar a l'etiqueta física o per mitjans electrònics. Estarem preparats.
Xavier, ens deies que hi ha possibilitat d'una tercera, d'una segona jornada, vaja, sí, de, si cal, i fins i tot d'una tercera, clar, perquè pendent de com s'acaba de desenvolupar aquest reglament, els dubtes queden a l'aire, no?, de moment.
Sí, sí, sí. Ens vam comprometre en acabar la segona jornada que vam fer dimecres passat, a que tan bon punt tinguem coneixement de normativa aplicable, convocarem, i com va ser a distància, és molt ràpid, la convocatòria, és molt fàcil l'assistència, i sí, sí, aquest és el compromís de l'INCAVI, d'anar traslladant ràpidament la informació que tinguem.
Clar, estem a les portes de l'estiu, que administrativament parlant són mesos complicats. Ens en podem anar a inicis de tardor?
La idea, com deia Cristina, és que la normativa en el decurs del mes de juliol es publiqui i, per tant, nosaltres estarem atents, sigui la data que sigui, per tal de traslladar-la. També incorporarem la informació en el nostre web i, per tant, pel mitjà que sigui, farem arribar als operadors totes les novetats que es facin legals.
Una connotació sutil però important que hi veig és que el vi, els escumosos, s'equiparen als aliments, que és una reivindicació històrica del sector.
Sí, aquesta és una evolució que ha anat tenint la normativa. Com deia Cristina, la normativa de vi té una normativa pròpia, però cada vegada més ens anem equiparant a altres productes alimentaris. I, per tant, continuem tenint les nostres especificitats i les nostres maneres de fer pròpies. Però pel que fa a l'etiquetatge, com deia, la premissa és que el consumidor tingui la màxima informació possible, que la informació que es contingui les etiquetes sigui traçable, sigui veraç, i que el consumidor sàpiga què està comprant i consumint.
Xavier Gell i Cristina Aguilar, moltes gràcies. Segurament que a la tardor us tornarem a convocar per explicar aquestes novetats. Que vagi molt bé, gràcies.
Gràcies.
Gràcies a vosaltres.